Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bona nit. Avui dedicarem el programa a parlar d'un llibre que ens va recomanar Miquel Àngel Pradilla quan, des de Va com va, va de llibres, i vam parlar per conèixer la seva editorial, Onada Edicions. Es tracta del llibre que ha publicat per aquesta editorial, Onada Edicions, ens presenta Joan Garí, L'única passió noble, converses amb Madame Mael Besse sobre els valencians i el seu país. Primer premi de narrativa memorialística Ciutat de Benicarló. Un altre llibre per parlar de Fuster, per parlar del País Valencià, ara que fa 25 anys que l'escriptor de Sueca ens va deixar. Per escriure'l, Joan Garí va anar a l'inici dels inicis, al lloc on va néixer l'assaig de la mà de Montany, Sant Michel de Montany. Ens movem, doncs, de Sant Michel de Montany al Perigord, al País Valencià, del País Valencià a Sant Michel de Montany. Un viatge a la reflexió, a la introspecció identitària, a l'autoconeixement o reconeixement com a poble. Ens hi acompanyes?
Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va.
En llegim el text titulat a manera de pròleg per poder entendre l'objectiu del llibre. Aquest llibre és una indagació. Indagar, segons el diccionari, és cercar de venir en coneixement. Cercar és una activitat interessant si se sap el que es busca. Però és molt més interessant quan no se sap. No hi havia, per part meva, un propòsit clar a l'hora de posar-me a escriure aquestes pàgines. Volia parlar de Michel de Montaigne, volia parlar de Joan Fuster. Baules significatives d'una cadena literària que m'interessava especialment. I pretenia aclarir, o aclarir-me, algunes qüestions relatives a la identitat, la substància o la realitat actual del País dels Valencians. L'excusa per dur a terme un propòsit tal me la va donar la rememoració d'una visita a Sant Michel de Montany, al Perigord, on hi ha la torre i el paisatge del fundador del gènere assagístic. Allà vaig conèixer una dama alegre i delicada, propietària de l'heretat de l'escriptor, amb qui vaig encetar una conversa que ara continuo amb les armes de la literatura. En els anys en què ser valencià encara era un dilema punyent, s'hi van enfrontar dues visions contraposades, els espanyolistes contra els catalanistes. Ambdós, però, preferien anomenar-se valencianistes. Res més oportú que un isme per excitar determinades glàndules col·lectives. En aquest itinerari, Joan Fuster és una fita ineludible. Aquest llibre és el resultat de la lectura constant i apassionada de Fuster, però també de l'observació de la realitat social que va reaccionar contra la seva obra. El que no és aquest llibre, amb perdó de taula, és un estudi tècnic, ni un compendi acadèmic, ni una recensió històrica, ni l'exposició sistemàtica d'una teoria. Els amics dels dogmes o de les veritats absolutes faran bé de no seguir llegint. Aquest llibre és un assaig, i l'assaig, per si algú ho ignora, és un gènere literari. Jo també he fet inscriure màximes apodíctiques a les bigues de fusta del meu estudi. I també he hagut de viatjar molt per poder retornar al meu país, salvat en poble contra el vent, a retrobar-me amb els motius exactes de la desolació. Soc valencià, això és una evidència. Però què és ser valencià? Fa anys ja estaven de moda els textos que intentaven respondre aquesta qüestió. Alhora i al mateix temps, què implica ser valencià? No basta amb el fet de ser espanyols o bé catalans del sud? Es poden ser diverses coses al mateix temps? Espanyols de nacionalitat valenciana, catalanoparlants, fills emancipats de la gloriosa corona d'Aragó. Aquells llibres saberuts sobre la identitat valenciana eren el símptoma que el tema estava viu. Ara hi ha hagut un vel de silenci. I quan calla la teoria és el moment de la literatura. Precisament l'any 2012 vam celebrar el 50è aniversari de la publicació de dos textos emblemàtics de Fuster. Nosaltres els valencians i El País Valenciano. En el meu cas, es tracta d'una celebració activa, ja que vaig realitzar en Viatge pel meu país un recorregut per les mateixes rutes que va dur a terme Fuster per la guia que li va encomanar l'editorial Destino. alguns dels temes tractats en Viatge pel meu país tenen ara una continuïtat natural en L'única passió noble. Advertiré, però, que no mobilitzen especialment els termes nació o nacionalisme. Ser valencià podria ser l'adhesió a una memòria gastronòmica, a un paisatge, a una forma de viure. Però quan pensem en identitats nacionals, pensem en senyals com la llengua, la cultura, la història. A casa nostra són evidències problemàtiques. Si algun esforç ha fet la societat valenciana de l'albada de la modernitat ençà, ha sigut anar desprenent-se de la pesada càrrega de la llengua pròpia. El català, el valencià, d'Osias Marc, de Martorell, de Corella, de sobte emergeix com una vella racialla arqueològica. Es pot ser valencià sense parlar valencià? Bé, hi ha les evidències. Molts irlandesos són irlandesos sense parlar gaèlic i molts bascos són bascos sense parlar euskera. Són i s'hi senten, orgullosos i exclusius. La llengua, però, encara fa el seu paper. Jo jugo amb avantatge. A casa no s'ha parlat cap altra cosa. Sospito, a més, que quan els meus avis paterns i materns eren menuts, no havien sentit mai cap altre idioma. Les llengües són eines. Si el martell no pot colpejar, de què serveix? Si el xerrac no pot serrar, quina funció li espera? Hi ha un tot d'emocions complexes dins de mi. Escriure aquest llibre és una manera d'intentar ordenar-les. Però això és un assaig, i un assaig no proporciona cap conclusió ni cap ordre definitiu. Un assaig tempteja, indaga, ensuma, presumeix. Si jo tingués respostes, no em posaria a escriure. I si el lector s'ha de desesperar per això, li recomano que faci, de la seva desesperança, una pàtria. Molts valencians hi estem perfectament avesats. Avui, doncs, parlem amb Joan Garí, un valencià de Borriana amb una llarga trajectòria com a escriptor de poesia, novel·la, dietaris i assaig, avalada per tot de premis que ha rebut. La Conversació Mural, Premi Fundesco d'Assaig 1994, Un Cristall Habitat, Premi de la Crítica 1999, Un Ofici del Segle, Premi de la Crítica 2001, Les Hores Fecundes, Premi d'Assaig Bromera 2002 i La Balena Blanca, Premi Joanot Martorell de novel·la 2007, entre d'altres. Com a periodista, va col·laborar en Público i actualment escriu a L'Ara, El País i El Temps. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé. Escolta, tot i que en el llibre ens dius que si tinguessis respostes no et posaries a escriure, ara, si et sembla, te'n faig unes quantes de preguntes amb voluntat que les responguis. I bé, si no són respostes dogmàtiques, si més no, sí que si pots donar el teu punt de vista o plantejar els teus dubtes i les teves disquisicions, doncs amb això farem. Et sembla bé?
Molt bé. Sí, fantàstic.
Doncs comencem pel principi. Per què Sant Michel de Montany i per què Madame Malherbe, que no sé si ho he pronunciat bé.
Sí, Madame Malherbe, perquè Malher és un cognom alemany i Bes és un cognom francès, és una família multinacional. No, ho explico. Això és una cosa... Jo vaig fer un viatge a Sant Michel de Montany, que és el poble on està la torre famosa de Montaigne, que és un museu ara públic, al Périgord, en la zona de Bordeus, a França, no? I això va ser l'any 2008. I aquell viatge, bueno, per a mi és molt important perquè Montaigne és el fundador del gènere de l'assaig, a mi m'agrada molt l'assaig literari, no? I l'he practicat sovint, no? I per tant, aquell viatge per a mi va ser una cosa molt important. I allà vaig conèixer, resulta que la torre de Montaigne està adosada, diguem, a un castell del segle XIX que és privat, no? La torre és pública, però el castell és privat, i la torre és propietat, encara que ha d'estar oberta al públic, d'una família de vinyaters, i la propietària en aquell moment, l'any 2008, era Cecil Malherbe, no? I era, que era la propietària dels vinyars que hi havia allí, perquè feien vi, i del castell de la torre de Montaigne. Bueno, jo vaig conèixer, això ho he escrit al llibre, no m'estendré, vaig conèixer aquesta dona i vam fer un poc d'amistat, i a partir d'aquí m'he inventat una conversa imaginària, perquè ella va morir l'any 2012, m'he inventat una conversa imaginària amb ella sobre diferents qüestions, sempre sota la fórmula de l'assaig, perquè l'assaig és un gènere, si vols després en parlem, que és un poquet el més adulterat de tots els gèneres literaris, no? Perquè sembla que una cosa és un assaig quan no és ni una novel·la, ni un llibre de poemes, ni una obra teatral, no? I no, l'assaig té el seu... I per tant és un calaix de sastre l'etiqueta assaig, i no, l'assaig és un gènere literari que va fundar Montaigne, que té les seues regles, i que d'alguna manera, doncs, jo en el llibre el reivindique, no?
O sigui, que faries una miqueta aquest viatge que existeix realment, que vas fer realment, l'agafaries com una miqueta com a excusa per acabar parlant-nos del que t'interessa o per acabar fent les reflexions que t'interessa fer o que et va bé fer-te,
sí,
no?
Bueno, el llibre és una, efectivament, el viatge és una excusa, perquè jo crec que el viatge té molta relació amb el gènere de l'assaig, no? De fet, el propi Montaigne, que vivia a la seva torre i tots els dies allà anava a la seva biblioteca a escriure i tal, la famosa biblioteca on les vigues de fusta del sostre tenia inscrites màximes gregues i llatines, no? I Montaigne, de fet, només va abandonar la torre quan havia de fer algun viatge, no? Per això el viatge és un... I, de fet, el reportatge de viatges podia ser també una forma d'assaig, no? El viatge és un embrió possible d'un assaig, no? I jo duo un poquet amb aquesta ambivalència, no?, del estar en un lloc, en la torre de cada un, i anar fora per a viatjar. Això em dona un poquet un joc literari que aprofita en el llibre, no?
El llibre, precisament, el que fas és qüestionar-te molt o intentar parlar molt i reflexionar molt al voltant de la identitat dels valencians. Aleshores, ara, una d'aquelles preguntes tan difícils de respondre, que potser no té resposta, per què ser valencià, en concret dins de la casuística dels Països Catalans, ha comportat i comporta tantes pàgines escrites en relació amb la identitat? On rau el problema i on rau la solució?
Bueno, això és molt complex, és a dir, jo tampoc, clar, és un tema molt complex, jo no aspiro a solucionar-lo amb el llibre. Jo dic un poquet, mig en broma, mig irònicament, però també seriosament, que jo, en fi, jo em limito a fer una sèrie de preguntes, però que no tinc les respostes, no? És a dir, el llibre és un intent d'anar i intentar bussejant a la recerca d'aquestes respostes, però que això és molt complicat. Home, la identitat valenciana ha generat molta literatura, perquè efectivament és una identitat molt complexa, i jo em fixo molt en el llibre, parlo molt de Joan Fuster, perquè Joan Fuster per a mi és una referència ineludible, perquè ell ens va ensenyar als valencians a apreciar i llegir Montaigne, és a dir, nosaltres arribem a Montaigne, els escriptors valencians actuals, un poc, arribem a Montaigne a través de Fuster. Fuster és un gran lector de Montaigne, en parla molt en els seus llibres, i és un poquet el que ens l'ensenya, no?, als escriptors més joves, no? I això, d'alguna manera, doncs, és un fet important que jo aprofito en el llibre, parlo de Montaigne, parlo de Fuster, parlo un poquet d'aquesta cadena, perquè és una cadena que m'interessa, no?, que arriba fins a l'actualitat, no? I algunes de les qüestions de què parlo és precisament això, com en la transició la identitat valenciana, que portava un rumb determinat, es va tòrcer, i això va acabar, per exemple, per dir un exemple molt concret, no? Hi havia un gran consens en relació a la denominació de País Valencià, i en canvi, quan es va fer l'estat d'autonomia, per una sèrie de tripjocs de caràcter polític, bàsicament a Madrid, aquesta denominació es va rebutjar i es va preferir la denominació Comunitat Valenciana, que va ser l'invent d'un polític UCD de circumstàncies per posar un nom, perquè havien de tenir algun nom, no? I això, doncs, és un dels elements d'aquesta conflictiva identitat valenciana, que repeteix que el llibre no pretén solucionar, sinó que planteja algunes preguntes i també intenta oferir algunes respostes, no?
Bé, vinculat amb això que estaves...
Bé, és que
Digues.
Sí, no, pensem una cosa, que és que un assaig, a diferència... Normalment pensem que un assaig és una cosa, no sé, com quan un estudiant fa una tesi doctoral i després publica un resum, i això ho diu assaig. Home, això no és un assaig. És a dir, un assaig és una cosa que és una pregunta, és una pregunta llançada al vent, podríem dir, no? Un assaig és un gènere obert, és un gènere de tempteig, és un gènere on té molta importància la ironia, on té molta importància, diguem, la provisionalitat de les idees, no? És a dir, no és una cosa tancada, no és una cosa establerta, no és una tesi, un assaig, sinó que un assaig és una pregunta oberta, podríem dir, no? I això és una cosa que s'ha d'entendre, per això jo, ja dic, aprofito amb aquest llibre per reivindicar un gènere que és molt adulterat, que és l'assaig literari, no? I pensem que, per exemple, que ara mateix els grans premis que porten l'etiqueta d'assaig, és a dir, els grans premis dels Països Catalans que porten l'etiqueta d'assaig, doncs, no sé, el Josep Vallverdú de Lleida, el Carles Rahola de Girona, el propi breu Joan Fuster de València, normalment es donen a llibres que no són assajos, que són llibres tècnics, llibres acadèmics, és a dir, la mateixa etiqueta, els mateixos premis que haurien de donar el llum donen fum, no? I per tant això indica fins a quin punt el gènere de l'assaig literari està està sent absolutament ocultat i absolutament tergiversat en els nostres dies, no?
Bé, potser és que també cal un altre nom per a aquest tipus d'obres que no són assaig. Bé, sigui com sigui, en relació amb això que estaves plantejant, anava a llegir un fragment del teu llibre en què dius no tindre nom és la nostra condemna, i sense nom, què serà de la nostra llengua i la nostra cultura? Senzillament com per que això precisament que estaves dient és el que planteges efectivament en el llibre. I després, doncs, com bé deies, en el llibre pretens moure't per l'assaig, el teu, el de Montaigne i el de Joan Fuster. I amb l'assaig, jo penso que més o menys ja ho has contestat, però vaja, de totes maneres et formulo la pregunta. Amb l'assaig es resolen dubtes o se'n creen més? I una altra que deriva d'aquí, que és, quin seria l'objectiu del llibre? Resoldre dubtes o plantejar-los? No? Són dues preguntes que van lligades.
Jo crec que sí, no, està molt ben pensada la pregunta, perquè jo crec que l'objectiu del llibre seria més plantejar dubtes que resoldre'ls. Clar, això és una cosa que... És a dir, la gent, no sé tampoc... Quin és l'objectiu d'un lector quan es posa a llegir un llibre, és a dir, o qualsevol llibre, no només un assaig, una novel·la, un llibre de poemes, és a dir, a lo millor busca certeses, i això és raonable, no?, que un lector busca certeses en un llibre, però jo penso que la capacitat que pugui tenir un escriptor per a generar dubtes en el lector, això és una cosa que no és gens menyspreable, no? Jo crec que això és una cosa molt interessant, no? Perquè, repetís, per a donar certeses estan les ciències socials, que són les que han d'alguna manera rapinyat el gènere de l'assaig, no? En aquest sentit, no? Les ciències socials haurien de donar certeses i, de fet, no en donen. I, per tant, doncs, per què se'ns hauria de demanar als escriptors que donessin certeses, no? No, si és que no han de donar, no en donen, nosaltres tampoc tenim cap obligació. Per tant, jo penso que l'assaig, com tu molt bé dius, més que resoldre dubtes, s'ha de plantejar.
Que en el llibre hi ha la petjada de Joan Fuster, és evident, o es fa evident ja, en el títol, que en la cita que introdueixes en el llibre, en les primeres pàgines del llibre, deixes clar que aprens de Joan Fuster, no? Quan dius, o quan reprodueixes les paraules de Joan Fuster i escrius, no tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única apassionable que reconec en mi. Aleshores, el teu llibre es diu L'única passió noble, entenc, com a homenatge a Joan Fuster, però aquesta única passió noble també la comparteix amb tu? O sigui, tens la mateixa única passió noble que Joan Fuster?
Òbviament, el títol és l'homenatge a Fuster, perquè està... Això és de la segona edició de Nosaltres de Valencians, no? Que després, en les edicions posteriors, això és un poble que fa ell, que ja no es va reproduir, i no sé per què, perquè era un poble molt bo, i hi havia aquesta frase que em va impactar sempre, i l'única passió noble, doncs, home, també fa un poquet l'ullet al lector, perquè, per exemple, un dels temes que tracto en el llibre és el tema de l'homosexualitat de Fuster, no? És un tema de la qual no s'ha parlat. És molt curiós perquè, bueno, Fuster era homosexual, és una cosa notòria, no? Però és molt curiós perquè s'ha escrit, jo crec que hi ha desenes, centenars de llibres, sobretot al País Valencià, des de ara fa 25 anys que mor Fuster, i s'hauran escrit, jo crec que més de 100 llibres, no?, sobre Fuster, des de dos punts de vista, no? I en cap pàgina, en cap de cap d'aquests llibres, s'ha dit en cap moment, s'ha parlat en aquest moment de l'homosexualitat de Joan Fuster. Home, és evident que Fuster va viure en un temps on ser homosexual era un tema que s'havia de mantenir ocult i que era, podia ocasionar problemes molt greus. Però, clar, primera, Fuster fa 25 anys que ha mort. I segona, ja els temps han canviat. És a dir, jo crec que els investigadors haurien de començar a parlar de quina importància té en l'obra de Fuster el fet que ell fos homosexual. És a dir, home, jo crec que això és una cosa que ja cau pel seu propi pes, no? Jo crec que el meu és el primer llibre que aborda aquest tema sense complexos i sense simplement com un tema més, és a dir, no té més importància. Avui en dia, quina importància té la preferència sexual d'una persona? Doncs, per sort, doncs no en té ja cap, no? És a dir, no, queden algunes resialles, diguem, carpetobetòniques, no?, de gent que encara no té assumit això i que no respecta els diferents, però, òbviament, això són minories que, com n'hi ha en tants altres camps, que no tenen més importància, no? Per sort, vivim una societat tolerant on aquest tema en els últims 50 anys s'ha avançat molt. Doncs jo crec que ja és el moment d'abordar la personalitat de Fuster en un sentit totalitzador i sense deixar-se aspectes importants, no? Doncs, bueno, sorprenentment, crec que és la primera vegada que es fa en un llibre, no? En un llibre o en lletra impresa, perquè, òbviament, oralment és un tema que era vox populi, no?
I la passió noble del país i de la gent del país i de la vida del país és una passió, per tant, compartida amb ell.
Sí, clar. Bueno, jo crec que Sí, efectivament. Jo crec que Fuster, que era una persona molt racionalista, que era una persona molt, molt poc donada a les efusions, diguem, sentimentals, no? Quan ell diu que el País Valencià, allò que sent el País Valencià és la seva única passió noble, no? Jo crec que ens està dient que realment... Mira, hi ha un aforisme de Josep Vicent Marquès que diu Fuster era un escèptic que creia en el País Valencià. I quan un escèptic creu en alguna cosa és recomanable fer-li cas, no? Doncs jo crec que és això, és a dir, Fuster, que era una persona tan descreguda, que donava aquella impressió de que no li feia, de que no creia en res, podríem dir, no? Però una, bueno, sobretot en l'última etapa de la seva vida, quan ja era desenganyat d'ell mateix, d'alguna manera, no? Però, clar, si ell va creure en el País Valencià, és perquè aquesta passió realment valia la pena viure-la.
Quina petjada va tenir Montaigne en Joan Fuster? I en tu?
Montaigne?
Sí, Montaigne.
Montaigne, bueno, home, Montaigne és que és la primera pedra de tot, és a dir, és el primer escriptor que fa un llibre i diu jo mateix vaig a ser la matèria del meu llibre. És a dir, ell, ara és una cosa que és com molt banal, no? Perquè ara, per exemple, hi ha tants blogs, hi ha tant que s'anomena l'escriptura del jo, no? El gènere autobiogràfic és una cosa bastant sovintejat i hi ha molts autors que fan aquesta literatura del jo, però en el moment en què Fuster en el segle... Montaigne en el segle XVII fa... inaugura el gènere de l'assaig, aleshores ell inventa el nom, l'ESC en francès, no? Els assajos, és a dir, ell inventa el nom, inventa el gènere, fa el primer llibre del gènere, realment això no s'havia fet mai, és a dir, la literatura era ficció o era història, per exemple, és a dir, clar, els grecs evidentment feien ficció o feien peces argumentatives de caràcter històric, però ningú havia fet un llibre on la seva matèria fora ella, on es parlara dels viatges que feia, de les pedres que tenia el renyó, del que havia llegit, de l'amic que tenia, és a dir, bueno, això que ara ens pot parecer tan normal, en el segle XVII Montaigne ho va inventar, no? Clar, si agafem... ara anem a modernar el segle XX, no? I tenim que Fuster és el gran assagista de la literatura catalana del segle XX, no? Assagista pur, eh? És a dir, perquè, clar, Fuster fa un tipus de literatura molt racionalista, molt intel·lectual, i que això li va molt bé al gènere de l'assaig, podríem dir. Perquè, per exemple, també s'ha dit, bueno, Josep Pla també seria un assagista. Clar, el que passa és que l'assaig de Pla és més narratiu, és a dir, és més narratiu, és més sensual, és més literari, entre cometes, no? En canvi, Fuster fa un assaig més intel·lectual, no? Només cal comparar, per exemple, el diari de Fuster o el quadre gris, que és el gran diari de Josep Pla, no? Són dos llibres molt diferents, perquè Fuster fa un diari molt impersonal, on apenes hi ha elements personals. Jo crec, és el que defensa en el llibre, que en part és perquè, clar, és la seva condició d'homosexual als anys 50, evidentment no podia fer un diari personal, no? Què anava a contar, no? Que se l'hagués tirat amunt el règim i tota la societat. I que, bueno, en canvi, Pla fa un llibre absolutament literari on conta les seves aventures prostibularies a Barcelona, que tot això, òbviament, no té cap efecte, perquè això, diguem que està permès, entre cometes, per la societat. No? I bé, Fuster, diguem que és un assagista pur, a diferència de Pla, que és més narrador, jo crec que Fuster és un assagista pur, en aquest sentit connecta molt bé amb Montaigne. No? I clar, jo com a escriptor, diguem que Joan Garí, home, per mi Fuster és un referent i jo a Montaigne aprenc a estimar-lo a través de Fuster, no? I jo em reconec en aquesta cadena, diguem que es remunta a Montaigne via Fuster, perquè a mi és un gènere de l'assaig pur, encara que jo també soc més narratiu, en aquest sentit m'acostaria més a Pla, però m'agrada molt el gènere de l'assaig com a gènere, i això, diguem que m'incardina en aquesta cadena que va de Fuster i de Fuster a Montaigne, no? Pense jo.
Has deixat clar per tot el que has anat dient que Joan Fuster amb tu ha deixat una gran petjada. Creus que s'hauria de conèixer més o els valencians ja el coneixen prou, a Joan Fuster? Perquè has explicat que s'han escrit molts llibres, però això a vegades no té per què anar vinculat amb el fet de conèixer-lo.
Sí, bueno, ara Fuster ha hagut una novetat molt recent que ha estat molt bé, que és que s'ha inaugurat en sa casa de Sueca, del carrer Sant Josep de Sueca, la seva famosa casa paterna de Fuster, s'acaba d'inaugurar fa molt pocs mesos un museu que ja té visites escolars, que ja té presentacions de llibres. De fet, l'única persona que el vaig presentar allí jo fa uns mesos, i realment, vull dir que és un museu que ja comença a funcionar. I era una cosa que es tirava a faltar, perquè, clar, normalment la casa d'un escriptor, sobretot si és una casa tan emblemàtica com la de Fuster, el més lògic és que s'acaba convertint en el seu museu, no? I, bueno, això n'hi ha casos molt, molt famosos en la nostra literatura, no? Lloris Vilallonga, el mateix Pla, la casa natal de Pla en Palafrugell, Jacint Verdaguer, no sé, molts, no? I per tant això realment és una cosa que estirava a faltar i ara ja ha passat. Jo crec que això ens ha de fer pensar esperançadament en el futur, que efectivament les generacions de valencians i en general també de la gent de Catalunya i de les Illes Balears, que compartim la cultura i la llengua, puguen arribar a conèixer cada vegada millor a Joan Fuster.
Què va representar Joan Fuster pel País Valencià i pels països catalans?
Què va representar aquí, perdona?
Joan Fuster pel País Valencià i pels països catalans, des del teu punt de vista?
Bueno, home, jo penso que és un escriptor, a banda de la seva faceta nacionalitària i societària, podríem dir, perquè ell va fundar com a concepte el País Valencià modern, no? Jo penso que Fuster és un gran escriptor, és a dir, no hem d'oblidar això, és a dir, a mi em sembla molt bé que realment se destaque la faceta, diguem, ideològica de Fuster, perquè és molt important, però fonamentalment Fuster era un escriptor, i un grandíssim escriptor. Jo crec que hi ha llibres seus, no? Hi ha llibres seus. Mira, per exemple, Nosaltres valencians, que és el seu llibre més conegut, no és el seu millor llibre en absolut, és un llibre que hi va fer un poquet d'urgència, un poquet perquè veia que no existia, no? I és un llibre que, en fi, pues que té els defectes dels encàrrecs, encara que siguin encàrrecs fets a un mateix, no? Però, en canvi, ell té llibres, diguem, més pròpiament literaris, no sé, per exemple, El viatge pel País Valencià, El diccionari per ociosos, i sobretot els llibres d'aforismes. Ell, com a aforista, jo crec que és un dels grans aforistes europeus del segle XX, eh? Però, bueno, un poquet a l'altura de l'Estanislau Gersilet i de tants altres, no? És a dir, és un gran aforista, és un aforista sensacional, no? I, per tant, jo crec que faríem un flac favor si difonguérem la idea d'un Fuster ideològic, d'un Fuster polític, d'un Fuster que inventa, diguem, teories nacionalitàries, que també és cert, això és una faceta, però no és la faceta més important de Fuster. Fuster és, per damunt de tot, un grandíssim escriptor. Un escriptor que va convertir en les seves mans la llengua catalana, va ser un objecte filtrat per una intel·ligència excepcional, no? I aquest és el llegat més important de Joan Fuster.
Ara parlaves dels defectes de Joan Fuster i, de fet, en un moment del llibre exposes que Joan Fuster es va equivocar quan va escriure "Dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans". Per què penses que es va equivocar en aquest sentit?
Sí, m'escoltes?
Sí.
Sí, ah, perdona, és que hi havia una... Sí, no, es va equivocar en el sentit de que va ser un error, diguem, de falta de, potser, d'apreciació de quina seria la resposta de la societat valenciana. És a dir, pensa una cosa, és a dir, òbviament la societat valenciana, el País Valencià, o el Regne de València, que és com històricament ens deia un valencià, és una creació de Jaume I, no? I aquí els que van vindre a colonitzar el Regne de València, es van portar la llengua i la cultura, van ser els colonitzadors catalans, i també aragonesos, no?, en part, vale. Això és una evidència històrica, no? Però, clar, com se sentiria, per exemple, un veneçolà si ara li digueres que ell realment era espanyol, no?, o un mexicà? Com se sentiria un estatunidenc si li digués que ell realment era britànic, no? Clar, òbviament la reacció seria, si no furibunda, doncs seria bastant virulenta, no? Això és un poquet el que va passar a la societat valenciana. Jo crec que ahir Fuster va fer un error d'apreciació de fins a quin punt la societat valenciana acceptaria la hipòtesi que podíem considerar-nos tots catalans sense més matís, no? Clar, això va provocar una reacció. És veritat que la reacció va estar manipulada pel règim de Franco, pels sectors ultradretans, tot això és cert, no? Però realment va ser un error d'apreciació de Fuster, de no saber llegir correctament la societat valenciana, que no estava disposada a acceptar sense més aquesta filiació, perquè era una cosa que es remetia, atenció, es remetia al segle XIII, no? És que havien passat massa segles, la societat valenciana no estava preparada per a acceptar aquesta hipòtesi de Fuster, no? Simplement va passar això.
Aleshores, pensar en una realitat anomenada Països Catalans és una utopia?
No, a mi personalment m'agrada molt el concepte de Països Catalans, no? Perquè suposo posar-nos en contacte territoris que compartim llengua, cultura. Això no vol dir que tinguem que compartir, no sé, un exèrcit, una moneda No, simplement vol dir que és com la francofonia, és a dir, és un concepte que a mi m'atrau molt, no? A més, hi havia aquella frase de Josep Jean Marquès, que és un pensador, que de cert, un assagista d'ell mateix molt interessant, no? Que deia que, un dia va dir, bueno, és obvi que Espanya és un mite de dretes, anem a veure si els països catalans pot ser un mite d'esquerres, no? I efectivament, per a molts valencians de la generació de Fuster i posteriors, la idea de països catalans va ser un mite d'esquerres que va contribuir a ajudar a la lluita antifranquista i a després a la lluita durant la transició democràtica, no? Que en part va ser un fracàs perquè això, bueno, per una sèrie d'errors de càlcul o pel que siga, o per simplement per perdre aquesta batalla, aquesta guerra, va ser un fracàs. En part, sí, però aquesta mena de batalles no se perden mai totalment, no? Sinó que sempre queda com un caliu que i el futur no està escrit.
També hi dius en l'obra, el fracàs estrepitós de Fuster és el fracàs de tots nosaltres. Quin és aquest fracàs?
Sí, és un poquet el que et comentava. El fracàs d'intentar la hipòtesi catalanista de Fuster dels països catalans i també de dir als valencians que realment havien de formar part d'una espècie de, no de gran Catalunya, que això és un poquet el criticaven els seus enemics o el caricaturitzaven, però sí d'un projecte un poc que la gent va llegir que estava subordinat a Catalunya, que implicava subordinar el País Valencià a Catalunya, no? Això va ser un error de càlcul i això va provocar doncs els problemes que ja s'han vist en la transició i tal, no? I això és un poquet el fracàs. Ara, això és un fracàs polític. Un escriptor pot fracassar políticament, però és que un escriptor on no ha de fracassar mai és literàriament. És a dir, i Fuster en absolut pot haver perdut algunes batalles polítiques, però en absolut és un escriptor que ha perdut, diguem, la batalla més important, que és la batalla literària, eh?
Passem de Joan Fuster a tu, de Joan Fuster a Joan Garí. En diferents moments del llibre indiques que no ets nacionalista. Com s'ha d'interpretar aquesta frase? Quina és la teva pàtria, nació, país? Sí, digues.
No, és que el mateix Fuster deia molt clarament que no era nacionalista. És a dir, ell va dir molt clarament que, bueno, això seria molt llarg d'explicar, però que realment ell... políticament com es definiria Fuster? No sé, era una espècie de federalisme. A vegades feia l'ullet als sectors nacionalistes, feia l'ullet inclús als sectors independentistes, que ja n'hi havia en la seva època, a Catalunya per descomptat i al País Valencià. Però ell era un liberal d'esquerres. La seva definició més predilecta era el liberal d'esquerres, no? És una definició que a mi m'agrada molt. Jo també em sento molt còmode amb aquesta definició. Liberal en el sentit, òbviament, no en el sentit economicista que s'havia donat modernament amb tota aquesta pesta dels neoliberals i tot això, no? Sinó liberal en el sentit noble del partidari de la llibertat. Partidari de que la gent faci el que vulgui fer sense molestar els altres, no? Ah, això sí, des d'una òptica, òbviament, d'esquerres, perquè ell era... no crec que en això no hi hagi cap dubte, era un senyor d'esquerres, per cultura, per formació, encara que ell venia de, quan era jove, quan era adolescent, ell va estar inclús, els pares eren carlins, i ell va estar un poquet influenciat per la propaganda franquista, i estava un poquet en l'òrbita del falangisme, etc. Però això va ser molt pocs anys, de seguida se va desintoxicar molt ràpidament, i va passar a ser, doncs, ja dic, un personatge bàsicament un antiautoritari, un liberal, i sempre des de la perspectiva d'esquerres, i políticament des del punt de vista nacionalitari jo diria que era un federalista, òbviament no en el sentit en què es va resoldre el tema en la Constitució espanyola, sinó que més enllà, ja anava més enllà de la Constitució, en aquest sentit seria un poc anticonstitucional, no?
Per la identitat del País Valencià, la llengua és important?
Home, jo crec que sí. El que passa és que n'hi ha molts conciutadans meus que pensen que no. És a dir, que això és un problema. Jo estic convençut que la llengua és un senyal d'identitat essencial, no només al País Valencià, a Catalunya, a les Illes Balears, i si m'apures inclús a societats on aquesta evidència de la llengua pròpia és més problemàtica, com per exemple Euskadi, no? És a dir, jo he parlat moltes vegades amb bascos, no? I sempre recordo que al principi es feia aquesta pregunta, i bueno, i vosaltres realment el tema de la llengua, és a dir, acceptaríeu, per exemple, una independència d'Euskadi, però sense la llengua, és a dir, que la llengua passaria totalment a ser una cosa més minoritària encara del que és, i ells m'hi dient, no, en absolut, és a dir, la llengua és un element essencial, I això és un poc... perdó. Passa un poc això i la Valencià, i el cas Valencià, que per cert és molt semblant a Catalunya, és a dir, probablement ara mateix n'hi hagi de per percentatge de valenciano parlant, n'hi hagi inclús un poc més que catalano parlant a Catalunya, eh? És a dir, hi ha molta gent que parla valencià al País Valencià, moltíssima. El que passa és que també hi ha és un gran sentiment que no hi hem tingut instruments, els que hi hem cregut, no? No hi hem tingut instruments un poc per canviar per girar la truita, no? Hi ha una gran sensació de que la llengua no és una cosa important, de que la llengua és una cosa prescindible, de que el castellà és més bonic, encara és una idea que té molta gent, no? I passa de la gent major a la gent jove, eh? Això és el més preocupant, no? I realment això és una cosa que s'hauria de capgirar, no? És a dir, el problema no és que hi hagi més o menys gent que parla la llengua, hi ha molta gent a la llengua que parla valencià, que parla català. El problema és com podríem dir-lo, com avaluen sociolingüísticament el paper de la llengua, no? I encara n'hi ha molt d'autoodi, eh? Això és un terme que va posar en circulació, com sabeu, un sociolingüista valencià, Lluís Aracil, i que crec que encara juga molt de paper. N'hi ha molt d'autoodi encara entre els valencians, en molts valencians, respecte a la seva pròpia llengua, a la seva pròpia cultura. I això explica moltes coses.
El llibre, i amb això acabo, perquè si no et farem encara tossir més, sí. També hi parles de tribu. Com s'ha d'entendre aquest terme? Quina és la teva tribu?
Sí, no, bé, tribu és un concepte, no ja en el sentit antropològic, si voleu, no? Però tribu és un concepte així com, home, tu tens una tribu, és a dir, la meva tribu són els valencians, no? És a dir, però no tots els valencians, si n'hi ha valencians que són d'una altra tribu, eh? O sigui, jo tinc clar això. Diguem que la meva tribu són la gent que pensa un poc com jo. No me'n refereixo que tinguin les mateixes idees polítiques. Això, les idees polítiques, això és, en fi, és accessori, no? Me'n refereixo a la manera de viure, a la manera de ser, a la manera d'estar en el món, no? És una cosa molt més profunda que les idees polítiques, no? I, per tant, jo me reconec molt en una cultura valenciana. Alguns aspectes no m'agraden, com, per exemple, el tema del soroll, que són molt, els meus connacionals són una miqueta massa aficionats, no? Al tema del soroll, o al tema dels espectacles de carrer massa gratuïts, no? Però, sí, però, per exemple, la manera de menjar, la manera de ser, una certa manera de ser, una certa concepció de la vida, jo em reconec molt en aquesta manera valenciana de viure la vida, no? En aquest sentit, em reclame d'aquesta tribu, no? I jo crec que això, ja dic, és una cosa més profunda que... L'única cosa que... L'únic defecte important dels valencians, inclús el de la meva tribu, me referís, no? És que no és el que comentava ara, és que tirem falta un poc el que tinguin una miqueta més d'estima per la llengua i la cultura pròpia. Jo crec que hi ha un massa desinterès en aquest sentit, eh? Però, en fi...
Bé, ens quedem amb aquesta reflexió com a final, o sigui que la gent hauria d'estimar una miqueta més la seva llengua i la zona on viu en general, no? Bé, moltes gràcies, Joan.
Vale, gràcies a tu, eh?
A tu per aquesta estona compartida i per la teva interessant aportació a l'única passió noble, que bé, de fet és una aportació dubtosa, però clar i evident a la vegada, i amb ella se'ns plantegen nous i vells interrogants i entenem moltes coses sobre qui som i qui deixem de ser. Emplacem a qui ens escolti que a llegir l'única passió noble, perquè és una bona manera de reflexionar sobre nosaltres mateixos, sobre la nostra identitat col·lectiva, en especial la del País Valencià, esclar. Fins aviat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí, doncs, el programa d'avui, el dimarts vinent, 20 de juny, l'últim de la temporada. Ja ho sabeu, a les 9:05 del vespre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, vacomva.llibres.blogspot.com o pel Facebook. Va com va, va com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible.
Preciós, a mi m'han dit, tu calla, va com va.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.